Segona fumata negra al Vaticà que gira ara les mirades a les votacions d'aquesta tarda. Bon dia des de Roma, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Us saludem en directe des de Roma, des de la Via Conciliació. És aquest carrer del qual hem estat parlant a les últimes hores i que desemboca a la plaça de Sant Pere. És un moment de compàs d'espera, perquè hi havia molta expectació per la primera fumata del dia que s'ha produït quan faltaven uns minuts per les 12. Ha estat fumata negra, per tant, això vol dir que de les votacions d'aquest matí no hi ha hagut acord perquè hi hagi nou papa. A la tarda n'hi haurà dues noves votacions. I dic que és un compàs d'espera perquè la gent sap que en els pròxims minuts no ha de passar res en aquesta plaça de Sant Pere. I molts d'ells, de fet, la majoria, surten de la plaça i no pas hi entren. Alguns busquen ara restaurant, alguns busquen algun lloc on arrecerar-se del sol que ha picat durant el matí, tot i que en algun moment també han tingut pluja. És moment, doncs, d'espera de cara a la tarda, quan hi hagi noves votacions, per tal de saber si avui tindrem o no fumata blanca. I és que ni a la segona ni a la tercera votació, les dues que s'han fet aquest matí, els cardenals no han aconseguit triar el successor del papa Francesc. Com ahir al vespre, el fum que hem vist sortir aquest migdia de la Capella Sixtina ha estat negre. Com hem d'interpretar que a aquesta hora no hi hagi consens, enviada especial a Roma, Mònica Mas?
Doncs realment les dues votacions de la tarda són ara mateix importantíssimes pels candidats amb més possibilitats a hores d'ara d'obtenir els 89 vots dels 133 cardenals. Si aquest vespre torna a sortir fumata negra, qui més hi surt perdent és el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, perquè és realment qui té més possibilitats de sortir escollit ara mateix. També d'altres, com el filipí Luis Ángel Tagle o l'italià Matteo Zuppi. Si no són capaços de generar consens, donaran possibilitats a d'altres cardenals amb perfils menys coneguts i amb d'altres sensibilitats.
I mentre els cardenals trien papa o discuteixen com triar papa, diversos col·lectius pressionen per intentar condicionar, en un sentit o en un altre, l'agenda de l'Església els pròxims anys. Un exemple són els col·lectius que lluiten perquè s'aclareixin els escàndols d'abusos sexuals a l'Església. Seguim a Roma amb l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio, Gemma Bonet.
Doncs sí, i entre ells hi ha l'Associació Argentina Adultos por los Derechos de la Infancia, que enviarà una carta a qui surti nou papa per demanar-li que s'expulsi els abusadors i que això sigui una norma al Vaticà i que, a més, se'ls porti davant la justícia. Hem parlat amb ells, de seguida us ho expliquem.
Doncs ara explicarem l'última hora del que ha passat aquest matí. Què pot passar aquesta tarda? Recordeu que Catalunya Ràdio està fent programació especial aquests dies des de Roma. Ho hem fet amb Ricard Ostrell aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. Ara, aquest Catalunya migdia, aprofitant aquest moment, com dèiem, d'impàs, en què el protagonisme és pels mitjans de comunicació. Centenars, milers, que estan en aquesta plaça i en aquesta avinguda, tots ells fent les connexions, perquè ara és hora punta dels informatius, com aquest Catalunya migdia que estem fent des de Catalunya Ràdio. Però com que la ve a banda, el dia deixa altres titulars, començant per la polèmica per la votació fallida ahir al Parlament de Catalunya per ajornar la pujada de la taxa turística a Catalunya, Joan Bota.
El govern volia congelar-la mentre la negocia amb el sector, però el xoc entre Esquerra Republicana i els comuns va impedir que sortissin els números. Com a efecte col·lateral, avui la nova taxa turística més cara està en vigor, però el govern assegura que la setmana que ve la derogarà amb efectes retroactius.
I com ha rebut el sector turístic tot aquest embolic polític, Fèlix Martín?
Doncs amb perplexitat, amb desconcert i queixes per la inseguretat jurídica que diuen els provoca saber què han de fer. Al final han acordat no cobrar des d'avui aquesta nova taxa, esperant del que decideixi el govern la setmana vinent.
I a Madrid, el Congrés dels Diputats aprova el pla de xoc contra els aranzels amb el suport de Junts per Catalunya, que fins aquest mateix matí havia deixat en suspens quin sentit tendria el seu vot. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Una reunió d'última hora amb el ministre d'Economia ha permès a Junts constatar que ja s'han donat les primeres passes per complir l'acord de repartir els ajuts amb criteris territorials. L'abstenció de Podem ha fet la resta i el govern espanyol agafa aire amb l'aprovació d'un decret que preveu 7.000 milions d'euros en ajuts i avals pels sectors afectats per la guerra comercial de Trump.
Tot això el dia en què hem sabut que l'economia catalana només ha crescut un 0,1% al primer trimestre d'aquest any.
És una frenada brusca que s'ha notat a tots els sectors. En buscarem les causes en aquest Catalunya migdia.
I molt millor li van les coses al Banc Sabadell.
Ha guanyat 490 milions d'euros a l'arrencada d'aquest 2025. És un creixement del 59% respecte a fa un any.
I a la cultura, protagonisme avui per la Bienal d'Arquitectura de Venècia. La nostra enviada especial, la Montse Mas, ha pogut entrar al pavelló català.
Sí, un pavelló poètic que ens embolcalla com l'aigua en un espai oníric, però també un pavelló polític que convida els visitants a entendre i prendre partit en situacions de crisi de l'aigua a casa nostra, com la manca de sediments al Delta de l'Ebre. Precisament, l'arquitecta ebrenca Eva Frank és una de les seves comissàries.
El que estem intentant canviar és aquesta percepció de l'aigua no com un recurs, sinó com un altre ésser, no?, amb el qual hem de cuidar.
El projecte de Catalonia in Venice el fa possible l'Institut Ramon Llull.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pas important d'Alejandro Valde per poder jugar diumenge al Barça-Madrid, que és clau per la Lliga.
Avui ha tornat a fer l'entrenament amb el grup i, per tant, creixen les opcions perquè pugui jugar al Clàssic de Lliga de diumenge. I al Catalunya Migdia sentirem també Enric Massip, membre de l'àrea esportiva del Barça, que s'ha queixat avui encara de l'arbitratge del partit amb l'Inter.
Yo creo que había, bueno, pues, no habrá intencionalidad, pero sí que es cierto que hubo una diferencia muy clara de trato de un club como otro.
Moment de saber com tenim la circulació a Catalunya ara mateix. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, amb alguns punts conflictius. L'autopista C33 amb lentitud a la Llagosta en sentit nord a causa d'obres. També trams de lentitud a l'àrea de Barcelona, a la Ronda de Dalt, a Vall d'Hebron i d'Horta Canyelles en direcció al Nus de la Trinitat, en Rot de Litoral, entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc en direcció Besòs i de Diagonal Mar a la Barceloneta en sentit Llobregat i tallada a l'As i Cerc a l'Alt Urgell per un accident la carretera local LB-4051.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
En aquests dos dies que fa que som a Roma hem tingut de tot una mica. Ara mateix fa molt de sol, fa una temperatura agradable, però durant el matí hem tingut alguna nuvolada i alguna gota, fins i tot, que s'ha deixat caure sobre la Ciutat del Vaticà. Això també ens va passar ahir i fa l'efecte que és la tònica que tindrem en els pròxims dies. Però a Catalunya, Dani Ramírez, quin temps ens espera? Bon dia.
Doncs mira, aquí anem també de ruixats i tempestes que s'animen en aquests moments, per exemple, cap a l'Anoia, a la Segarra, nord de les Garrigues. Localment són ruixats irregulars, però descarreguen amb intensitat. També cap al sud-oest del Montsià, a tocar l'Ulldecona. També a l'oest de l'Alt Empordà hi ha algun ruixat moderat a fort. I compte, perquè també estem veient moltes tempestes elèctriques entre el sud de Saragossa i Terol. Queda lluny, però potser en 4-5 hores entrarien per la zona de Ponent. Per tant, hem d'estar pendents d'aquestes tempestes que poden deixar pedra o calamar-se. Insistim, més probablement cap a les Terres de l'Ebre, cap al Pallars Jussà, cap a l'Alt Urgell, potser a la Noguera, i pendents que no afectin també el Pla de Lleida, no ho descartem. A la resta, núvols, clarianes, cap a l'est de Catalunya, però també hi haurà ruixats. De fet, al vespre poden arribar al sud de Barcelona, Garraf, Baix Llobregat. I bé, demà, un dia que pot començar amb pluja cap a la costa, i a la tarda una tempesta més al Pirineu, Prepirineu, centre i sud de Catalunya. Avui tenim aquest avís, atenció, del Meteocat, de pluges fortes, més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Continua el compàs d'espera a Roma, on els fidels ara mateix fan una pausa. Les pantalles gegants que estan instal·lades a la plaça de Sant Pere estan apagades ara mateix, no hi ha cap imatge. Durant el dia tenim imatge fixa de la plaça de Sant Pere, veient els fidels que l'omplen fins a la meitat, aproximadament, tret de l'estona prèvia en què es preveu que hi hagi fumata, negra fins ara, i en algun moment serà blanca, que llavors sí que tenim un primer pla de la xemeneia que s'està fent molt famosa en aquests últims dies i que es veuen des d'aquestes pantalles gegants. Ara no hi ha cap imatge, però, en aquestes pantalles, perquè la gent està més aviat pendent de trobar algun lloc per sopar, per dinar, perdó, o per buscar algun refrigeri després del sol que han patit en aquesta plaça. I és que avui hem tingut la segona fumata negra al Vaticà. Els 133 cardenals electors tancats a la Capella Sixtina de moment, doncs, no han pogut escollir el nou papa després de 3 votacions, una ahir i 2 avui. A la tarda es tornaran a reunir, a veure si aquest cop alguns dels candidats sí que aconsegueixen dos terços dels vots que són els necessaris per sortir escollit pontífex. Les dues tries d'aquesta tarda podrien ser claus si tenim en compte que el papa Benet XVI o el papa Francesc, els dos últims que es van triar en conclave, van ser escollits en quarta i en cinquena votació, per tant, les que tocarien aquesta tarda. Enviats especials al Vaticà, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, quan faltaven pocs minuts de les 12 del migdia, ha començat a sortir aquest fum negre de la xemeneia de la Capella Sixtina, que indica que els 133 cardenals no han trobat encara qui és l'adequat per substituir el papa Francesc. Eren, com deies, unes 11.000 persones que esperaven a la plaça de Sant Pere aquest moment, i alguns fins i tot feien apostes.
¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Negro, negro, bien. Voy ganando la apuesta.
¿Tu apuesta es de...?
Yo el filipino.
¿Pero cuándo dices que sale?
Ah, vale.
Hoy por la tarde.
Ah, es que hay dos apuestas. Claro. Yo digo que hoy sale por la tarde.
Sí. Sí, sí.
El filipino.
El filipino. Ah, bueno, así vas a tope por todo.
A todo, a todo.
Vale, yo digo que sale mañana por la mañana. Y yo no lo tengo tan claro. Ya desde que sé que hay uno español que tiene posibilidades, voy a apostar por el asturiano.
No hi ha hagut consens i, per tant, això ens situa les pròximes dues votacions d'aquesta tarda, que seran sobre 6:15 i a les 7, i la fumata la tindrem sobre 7:15, si abans no hi ha acord. Si el conclave aconsegueix aquest consens per un dels candidats, els 89 famosos vots, tindríem la fumata blanca en qualsevol moment després de la primera votació d'aquesta tarda. I a qui tampoc beneficia que no surti avui fumata blanca són els cardenals que començaven aquest conclave amb més opcions. Estem parlant, en primer lloc, de Pietro Parolin, secretari d'Estat del Vaticà, el més ben posicionat, o el cardenal filipí progressista Luis Ángel Tagle. A partir de demà començarien a sortir d'altres cardenals papables, menys coneguts. De fet, a banda d'aquestes turistes que hem sentit, també hi ha les cases d'apostes que en fan sobre el futur del papa. Avui hi veiem a Parolin i a Tagle, seguits de Zuppi i Pizzaballa, que continuen encapçalant aquestes travesses, però escalen posicions no menys coneguts fins ara, com el cardenal del Congo Besungo, el francès Abelin o el cardenal de Malta Grec. L'espanyol més ben situat és l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que se situa en 13a posició. Qui tampoc no vol un conclave llarg és el Vaticà, perquè no vol donar una imatge de desunió. De fet, avui des de Pompeia, el degà dels cardenals, Giovanni Battista Re, que recordem ho té més de 80 anys i no pot estar al conclave, ha dit que espera i desitja veure aquesta tarda la fumata blanca.
Doncs unes 11.000 persones, com deia la Mònica, són les que han seguit en directe aquesta segona fumata negra des de la plaça de Sant Pere del Vaticà. Era molt significatiu aquest extracte que ens feia sentir la Mònica, en què hi havia una fidel que deia: això què és? Això què és? És negre o és blanc? I és que des de la plaça costen els primers segons discernir si el fum que està sortint és del tot negre o és mig blanc. En tot cas, fins ara han estat clarament negres, perquè a mesura que passen uns 2-3 segons, llavors sí que es veu més clarament que és ben negre el fum. Hi ha religiosos, fidels i també, aquí, pendent d'aquestes fumates, víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església, que demanen al futur papa tolerància zero amb els agressors i que s'acabi d'una vegada per totes amb els encobriments. Saludem l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio aquí a Roma, és la Gemma Bonet. Bon dia.
Hola, Òscar, bon dia. Doncs sí, i una d'aquestes associacions és Adultos por los Derechos de la Infancia. La dirigeix l'argentí Sebastián Cuatromo, que va ser víctima d'abusos sexuals quan era petit per part del seu mestre, un religiós de la Congregació dels Marianistes de l'Argentina. Juntament amb altres ONGs contra els abusos infantils, han vingut a Roma per fer aquesta petició al pròxim papa. Ho han explicat a Catalunya Ràdio.
Que es hora de iniciar una verdadera política de tolerancia cero con los agresores, de romper la complicidad histórica que ha mantenido tan dolorosamente la jerarquía eclesiástica con los abusadores de la infancia, y por eso estamos pidiendo, entre otras cosas, que sea una verdadera ley del Vaticano la expulsión inmediata de todo religioso o religiosa que haya tenido relación con estos hechos.
I a més de demanar que s'expulsi els abusadors de l'Església, també volen que se'ls porti davant del jutge.
Que el nuevo papa comprometa institucionalmente a la Iglesia en un proceso de reparación y justicia concreta para las y los sobrevivientes, no manejado ni conducido por la Iglesia, sino por organismos internacionales de derechos humanos.
Per aquest argentí activista pels drets dels infants, durant el papat de Francesc hi va haver alguns gestos, però no es va fer prou per acabar amb els abusos.
Se ha terminado un papado donde a criterio de luchadores de distintas partes del mundo no se han producido transformaciones concretas más allá de los discursos y de los gestos.
Aquesta associació i les altres, que són aquí a Roma, tenen previst enviar una carta al nou pontífex amb les seves peticions, així que se'n sàpiga el nom.
Doncs esperem, a veure si serà aquesta tarda, si serà demà, quan sabrem aquest nom del nou pontífex, en el moment en què aquest fum de la xemeneia de la Capella Sixtina, visible des d'aquí, des de la plaça de Sant Pere, sigui blanc. Dins del seguiment especial que estem fent a Catalunya Ràdio de l'elecció del nou pontífex des de Roma, el Matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat l'escriptor i periodista italià Roberto Saviano, especialista en la camorra napolitana, que ha elogiat l'oposició del papa Francesc a aquesta organització mafiosa. Saviano ha destacat com el papa Francesc va trobar una via única per fer front a la màfia.
Francesc renova la lluita contra les màfies d'una forma meravellosa. Ho posa les màfies a la felicitat. Si vols ser feliç, no pots viure així. Si vols ser feliç, no pots recolzar les regles com a un mode per estar bé. La seva revolució no és tant la de criticar la màfia. Utilitza una pràctica determinada.
No només aquests dies en aquesta programació especial que fem des de Roma a Catalunya Ràdio, sinó, de fet, en els últims mesos i en els últims anys. N'hem parlat molt del Vaticà i de la seva importància com a interlocutor en qualsevol afer mundial. Avui, que fa exactament 80 anys de la derrota nazi a Europa, volem saber com es va posicionar la Santa Seu durant la Segona Guerra Mundial i per què Pius XII, que és el papa que hi havia en aquella època, és recordat com un papa, diguem-ne que controvertit. I per què tot això, Eva Pineda?
Doncs perquè no va condemnar ni el nazisme ni l'Holocaust i el seu silenci clamava. Josep Puigsec és professor d'Història Contemporània de la UAB.
Van ser unes posicions més properes a la simpatia que no a la neutralitat. A partir del 43, quan a la pròpia Itàlia el feixisme està caient i el nazisme comença a caure també a nivell militar, la posició sí que intenta ser una posició més neutral, però li pesa aquella llosa de quina ha sigut la seva posició del 39 fins al 43.
I un cop acabada la guerra, que era el moment de fer autocrítica, no la van fer.
Explícitament reconèixer una certa ambivalència que en el fons implicava una tolerància de l'Església Catòlica cap al nazisme, cap al feixisme en el seu conjunt, implicava també apuntar directament a membres de l'Església, de la jerarquia eclesiàstica, la qual cosa era un tema problemàtic.
I darrere l'ambivalència amb el feixisme hi ha, per sobre de tot, l'anticomunisme.
I en un món com el de l'any 1945 cap endavant, profundament marcat per la lluita entre comunisme i capitalisme, la posició del papat és molt clara, està del costat del capitalisme i contra el comunisme.
Josep Puigsec considera que el Vaticà tampoc no va anar en contracorrent de l'actitud general de les potències mundials que l'any 45, quan enfocats ja cap a la Guerra Freda, van apostar per blanquejar el nazisme i els seus autors amagant-los a l'Europa Occidental o a l'Amèrica Llatina.
Ara ho dèiem, avui fa 80 anys que el règim nazi es va rendir posant fi a la Segona Guerra Mundial a Europa. Diferents països han recordat l'efemèride que va marcar i va canviar el continent europeu. Amb especial significació s'ha viscut a Alemanya, l'origen del règim d'Adolf Hitler, on al Parlament s'ha fet el paral·lelisme actualment amb Vladimir Putin. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El Parlament Federal Alemany ha recordat els 80 anys del dia de l'alliberament del règim nazi, una definició que continua provocant debat a Alemanya perquè hi ha qui considera que s'hauria de commemorar la derrota de la Segona Guerra Mundial. Els actes han estat eclipsats pel fet que la diplomàcia russa no hagi estat convidada amb l'argument que Moscou està manipulant la història per a justificar la guerra contra Ucraïna. Julia Klöckner és la presidenta del Bundestag, el Parlament Federal Alemany.
L'exèrcit roig no venia només de Rússia. Els soldats venien de les moltes repúbliques soviètiques, també d'Ucraïna. Senyores i senyors, demà a Moscou tornarem a veure com en la desfilada de la victòria els alliberadors d'aleshores volen justificar la guerra d'avui contra Ucraïna. Tota una manipulació de la història.
Per la seva part, el president de la República Federal d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, ha aprofitat el seu discurs per a carregar contra l'extrema dreta domèstica, és a dir, l'AFD, i també ha recordat la responsabilitat dels alemanys a l'hora de no tolerar cap mostra d'antisemitisme als carrers del país.
Això a Alemanya. El Regne Unit, en canvi, dilluns passat, quan van començar els actes commemoratius, i han continuat avui amb un minut de silenci i un discurs del primer ministre britànic en què ha vinculat passat i present. Londres, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. Hi ha un nom que avui representa els britànics, el de Winston Churchill. Fa 80 anys pronunciava el discurs de la victòria i avui el seu rebesnet, Alexander Churchill, que té 10 anys, ha encès una espelma per la pau a la cerimònia d'acció de gràcies a l'abadia de Westminster, amb el missatge de no oblidar i que les generacions joves agraeixin als veterans l'esforç durant la Segona Guerra Mundial. Una cerimònia amb els reis i el primer ministre, un Keir Starmer que a primera hora anunciava més inversió en defensa, recordant també Churchill.
Fa 80 anys, Churchill va dir que havíem de començar la tasca de reconstruir. La generació de la postguerra va assumir aquesta tasca amb entusiasme i hem d'aprofitar aquest moment per fer el mateix, aprofundint les nostres aliances antigues i noves de tota Europa i amb els Estats Units com a aliat indispensable.
Al migdia s'han fet 2 minuts de silenci a tot el país. A la tarda sonaran les campanes de totes les esglésies i catedrals, com l'any 1945, i el govern ha donat permís perquè els pubs tanquin 2 hores més tard.
I a Rússia, aquest dia de la victòria se celebra demà, amb la tradicional desfilada militar a la plaça Roja de Moscou. Serà la més gran des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, però també la més amenaçada. El Kremlin ha imposat estrictes mesures de seguretat per evitar que els drons ucraïnesos puguin estroncar la festa de Putin, que estarà acompanyat d'una 20ena de mandataris internacionals. El més influent, el president de la Xina, Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Putin ha rebut Xi Jinping al Kremlin adreçant-s'hi amb un càlid estimat amic i el president xinès li ha portat com a regal un gramòfon. Al llarg del matí han celebrat diverses reunions bilaterals per exhibir la bona sintonia que han teixit en els últims anys. La Xina és el principal suport econòmic de Rússia des de l'inici de la guerra. Els dos presidents han volgut destacar la seva aliança estratègica davant les amenaces occidentals.
Davant del corrent d'unilateralisme i assetjament internacional, la Xina treballarà amb Rússia per assumir les responsabilitats com a potències mundials.
Amb els nostres amics xinesos vetllem fermament per la veritat històrica, protegint la memòria dels esdeveniments dels anys de la guerra i contrarrestant les manifestacions modernes de neonazisme i militarisme.
No hi ha hagut atacs massius de drons durant la primera nit de la treva decretada per Putin pel dia de la victòria, malgrat que Zelensky no l'ha acatat públicament. Fonts de l'exèrcit ucraïnès expliquen que han rebut l'ordre de només obrir foc de resposta. Tot i això, ja hi ha hagut acusacions encreuades de violar l'alto el foc.
Doncs justament el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha publicat un vídeo amb motiu d'aquest dia de la victòria en què qualifica de cínica la commemoració organitzada per Putin demà a Moscou.
Prozvirstva!
El responsable de les fosses comunes a Butxa parlarà de les atrocitats dels nazis. La mateixa gent que va organitzar el bloqueig de Mariúpol parlarà sobre el bloqueig de Leningrad. Hi haurà una desfilada de cinisme, com si no fossin desenes d'estats aliats, sinó Putin personalment qui va derrotar el nazisme.
Aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida el més destacat de l'actualitat política a Catalunya. Avui centrada en la polèmica per la taxa turística a Catalunya.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa en la sessió informativa del 14 de maig. EUSS.cat.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si, a més, suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això, a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
Vine a la sessió informativa de graus i màsters de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. T'hi esperem. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle. Universitat Ramon Llull.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC.
Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC, i som per ajudar.
Soc l'Eduard, i tenint una granja he de comprar moltes coses. El que és bo és que quan faig servir la targeta Club Pass per ser soci del Club Carrefour, em tornen diners al xec estalvi. I jo sempre em dic, Edu, entre que et donin diners i no te'n donin, val més que te'n donin. Per això és millor la targeta Club Pass. Fes-te-la a l'app Mi Carrefour. Més informació a pass.carrefour.es.
Vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. Descobriràs els nostres graus i màsters, coneixeràs els nostres alumnes i podràs visitar les instal·lacions. T'esperem al campus. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Mundo Deportivo i One16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
En Pere Rafart ha estat a punt de guanyar el Mundial de Màgia dues vegades i ara ho vol aconseguir. Però per fer-ho haurà de practicar molt i tindrà els millors ajudants.
Sóc com un nen petit, eh?
Sí? Ensenyant els seus trucs per tot Catalunya.
Molt fort.
Tria una carta amb Pere Rafart. Aquesta nit, després del Polònia, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, a Catalunya el govern vol tranquil·litzar el sector turístic després que ahir no va aconseguir l'acord del Parlament per ajornar fins a la tardor l'augment de la taxa turística. Junts per Catalunya i els comuns van votar en contra de la pròrroga i l'executiu insisteix que dimarts aprovarà un nou ajornament amb efectes retroactius. Els hotels, càmpings i apartaments turístics critiquen l'augment de l'impost, que ha entrat en vigor avui, i es queixen que estan en una situació d'inseguretat jurídica. Girona, Fèlix Martín.
Sí, inseguretat perquè no saben exactament què han de fer. Parlen de perplexitat, de desconcert, de ser poc seriosos. Per això al final han acordat no cobrar avui la nova taxa. Xavier García, president dels hotelers de Girona, i Miquel Gotanegre, responsable dels càmpings catalans.
Avui no l'estem cobrant, avui estem a l'espera de parlar amb el govern i que ens digui quin dia es podrà fer.
Continuem cobrant la mateixa taxa que ahir. Confiem en que el que va dir ahir la consellera, que dimarts passarà un altre decret llei per poder-ho modificar, estem a l'espera. Jo confio que això sigui així.
I han avançat a Catalunya Ràdio que aquesta tarda hi haurà una reunió de les dues parts del sector hoteler amb el govern per aclarir què han de fer i confien que al final quedi tot com una anècdota.
I mentrestant, el Parlament encara viu amb ressaca al revés a l'ajornament d'aquesta taxa turística que va quedar anul·lat amb els vots de Junts i els Comuns, com dèiem. Avui la divisió entre els socis d'investidura s'ha transformat en crítiques als de Carles Puigdemont, Francesc Jesús Becerra, del PSC, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Maite Selva, de Junts.
En contra no només d'aquest partit, sinó en contra del sector.
I el que passa és que quan vostès són les veus dels lobbies, després els criden a l'ordre.
Això no és un govern. Això és un desgavell. Per això demanem a la consellera Romero que corregeixi l'error, posi el comptador a zero, tregui la pilota de l'extrema esquerra i posi-la al centre. Derogui el decret llei.
I mentrestant, gairebé 2 de cada 10 joves menors de 35 anys de tot l'Estat preferirien una dictadura com a forma de govern. I 9 de cada 10 denuncien que la justícia no és igual per tothom. Són dues de les principals conclusions del darrer estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre l'estat de la democràcia espanyola, que també evidencia el descontentament amb el funcionament de la democràcia, Marc Teixidor.
Preguntats per la forma de govern, el 17% dels més joves, els de fins a 35 anys, opten per governs autoritaris, una xifra que ha anat a l'alça els darrers anys. Si ens fixem en els joves d'entre 18 i 24 anys, el 2019 el suport a aquesta opció era només del 6%, 11 punts percentuals menys que ara. La xifra cau per sota del 5% en les persones de més de 55 anys. Ara bé, del total, gairebé 9 de cada 10 aposten per crear nous mecanismes de participació ciutadana en les decisions polítiques. Pel que fa a la percepció ciutadana de l'estat actual de la democràcia, més de la meitat de la població espanyola assegura que no està satisfeta. I una aclaparadora majoria, el 85%, creu que el sistema no té prou mecanismes per lluitar contra la corrupció. Una xifra que creix quan es pregunta pel tracte de la justícia. 9 de cada 10 creuen que tracta millor els polítics que els ciutadans i 8 de cada 10 també veuen diferències entre rics i pobres.
I encara parlant de política, tot i que de política espanyola ara, Junts per Catalunya permet al govern espanyol tirar endavant el seu pla de xoc contra els aranzels de Donald Trump. El suport dels independentistes s'ha tancat a última hora després de constatar que el Ministeri d'Economia espanyol ha començat a complir el seu acord per destinar un 25% dels ajuts a Catalunya. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Una reunió d'última hora amb el ministre Cuerpo ha permès Junts confirmar que ja s'ha ordenat als bancs que tinguin en compte el pes territorial a l'hora de repartir els avals a les empreses afectades. Un pas necessari per donar el seu vot a favor, com ha anunciat Josep Maria Cruzet.
Si es negocia amb Junts per Catalunya amb rigorositat i es compleixen els acords, com ha fet el Ministeri d'Economia, Junts per Catalunya també compleix els seus acords.
Esquerra també hi ha votat a favor a canvi de condicionar els ajuts al fet que les empreses beneficiades no puguen acomiadar, segons avançava Inés Granollers.
És una condició bàsica. No es pot permetre que empreses que s'acullen a mecanismes públics després acomiadin, externalitzin o deslocalitzin la seva producció.
Sumada a l'abstenció de Podem, el govern espanyol ha aprovat el seu pla que inclou més de 7.000 milions d'euros en avals per a les empreses més afectades i ajuts per obrir-se a nous mercats, mesures que s'hauran d'adaptar als cops de timó de Trump. Per això Cuerpo manté oberta la negociació.
Y ahora ya pensando en el trabajo que nos queda por delante, lamentar que no haya podido ser por unanimidad, pero bueno, seguir tendiendo la mano a que a partir de ahora sigamos teniendo esa posibilidad de acuerdo para lo que viene, pues somos conscientes de que todavía está presente este conflicto.
I espera que el PP se sume als acords, malgrat que avui han votat en contra per la negativa del govern, diuen, a incloure les seues mesures.
I mentrestant, Donald Trump, que anuncia el seu primer gran acord després d'iniciar la guerra dels aranzels, serà amb el Regne Unit, un dels seus principals socis comercials. Els detalls es faran públics aquesta mateixa tarda. L'aproximació amb Londres contrasta amb la relació amb la Unió Europea. Brussel·les ja prepara noves contramesures per valor de gairebé 100.000 milions d'euros en tarifes als productes dels Estats Units per si finalment no hi ha un acord amb Trump. Brussel·les planteja gravar cotxes, avions i el whisky bourbon. La llista de productes encara l'han de negociar entre els 27 socis. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Unió Europea posa nova pressió als Estats Units per trobar una solució pactada a la guerra d'aranzels, ara avançant en la preparació de més contramesures que entrarien en vigor si la negociació amb Trump no arriba a bon port. Brussel·les ha fet pública una llarga llista de productes agrícoles industrials nord-americans que es castigarien per valor de 95.000 milions d'euros i que inclouen begudes alcohòliques com el bourbon o el vi, cotxes i avions i els seus components o maquinària i electrodomèstics. També es planteja restringir l'exportació d'una llista més curta de productes europeus als Estats Units, com articles químics o productes de la indústria de l'acer i l'alumini. Ara les contramesures es posen a consulta dels Estats membres, amb la idea de tenir la mesura definitiva llesta a finals del mes que ve. Només s'activaria en cas que les converses amb l'administració Trump fracassin. Ara fa gairebé un mes de la pausa parcial en la guerra d'aranzels per part dels Estats Units i no hi ha hagut avenços en les negociacions amb la Unió Europea, almenys públicament.
I ja que parlem d'aranzels i, per tant, d'economia, parlem d'economia, però de catalana. S'ha alentit el primer trimestre de l'any. L'activitat econòmica ha augmentat només un 0,1% respecte de l'anterior, quan els últims mesos tenia creixements del 0,9%, Pilar García.
Són dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya i caldrà esperar les definitives per veure'n el detall, com ara què ha passat als diferents sectors. Però d'entrada, els aranzels de Donald Trump poden haver frenat l'activitat productiva, segons Josep Soler, de l'Associació d'Assessors Financers.
Ja s'estaven anunciant algunes mesures, tothom està molt més precavit, i és un primer trimestre en el qual hi ha determinades decisions d'inversió, de consum, doncs s'ha frenat una mica.
En relació amb el primer trimestre de l'any passat, l'augment del producte interior brut és del 3,2%, superior al de l'economia espanyola i de la Unió Europea, però també més baix que els trimestres anteriors. Tots els sectors han alentit l'activitat, sobretot l'agricultura i la indústria.
I encara parlant d'economia, els últims dies hem estat molt pendent d'aquesta OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Bé, doncs l'entitat vallesana, el Banc Sabadell, considera que el rebuig generalitzat a aquesta OPA s'haurà de notar en la decisió del govern espanyol sobre l'operació. L'entitat vallesana participarà en la consulta pública de l'executiu per insistir en els seus recels. També destaca que l'OPA no surt rendible als accionistes i per això la considera inviable. Madrid, Àngels Lafuente.
L'OPA del BBVA no té cap sentit i segueix descarrilada. Ho ha afirmat reiteradament César González Bueno, conseller delegat de l'entitat catalana, perquè diu que hi ha un rebuig generalitzat a l'operació, tant d'empresaris com de sindicats, però sobretot perquè l'acció de l'entitat basca s'ha devaluat.
La moneda con la que van a pagar, teóricamente, a los accionistas del Sabadell, se ha quedado desvalorizada. Y, por lo tanto, una operación que tiene un rechazo mayoritario y unánime y que, además, no tiene precio, pues es una operación que, en principio, pues no parece que tenga mucho sentido.
I ho diu amb els resultats del primer trimestre del Sabadell a la mà. 489 milions d'euros de benefici, prop d'un 59% més que el mateix període de l'any passat, que, segons González Bueno, avalen l'estratègia i la gestió del Sabadell. El Consell de l'Entitat Catalana està treballant en la resposta per contestar la consulta oberta per l'executiu espanyol i que es tancarà el 16 de maig.
I d'aquest OPA també n'ha parlat avui el responsable del BBVA a Espanya. Peio Belaustegui-Goitia critica que es qüestioni la feina de la Comissió del Mercat i la Competència i ho fa amb aquest símil.
Es como si yo pido que a mí me apliquen otro artículo distinto del Código Penal o del Código Civil, ¿no? O sea, el sistema es el que es. Es muy riguroso, hay una metodología y hay unos expertos, ¿no? Y parece que todo esto, pues, tiene poco valor.
Peio Belaustegui-Goitia insisteix que a CaixaBank, per exemple, no se li van posar tantes traves quan va absorbir Bankia i que els seus compromisos amb les pimes no tenen, diu, precedents. Passen 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Torna Automobile Barcelona. Descobreix les novetats més esperades i les marques d'automòbils que arriben amb més força. Prova el teu futur cotxe i aprofita descomptes exclusius. I viu l'espectacle immersiu dels vehicles més mítics del cinema. Compra ja la teva entrada d'Automobile Barcelona. T'esperem del 10 al 18 de maig a Fira de Barcelona.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Prepara't per viure la velocitat com mai abans. La Lego Fórmula 1 arriba al centre comercial Diagonal Mar. Del 12 al 21 de maig, vine a gaudir d'una experiència única i immersiva que uneix la passió de la Fórmula 1 amb la creativitat de Lego. No t'ho perdis. Consulta tots els detalls a diagonalmarcentre.es.
Catalunya migdia.
El Pavelló Català a la Bienal d'Arquitectura de Venècia explora la crisi de l'aigua amb una instal·lació política i poètica. Es tracta de Parlaments d'Aigua, la proposta de Catalonia in Venice que fa possible l'Institut Ramon Llull. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
L'exposició transforma una antiga nau naval de Venècia en un espai que identifica, analitza i aporta solucions a la crisi de l'aigua en 7 punts concrets del territori català, valencià i balear. Un d'ells és el Delta de l'Ebre, d'on procedeix una de les comissàries de la mostra, l'arquitecta ebrenca Eva Franch.
Delta de l'Ebre té molts problemes, principalment la falta de cabal d'aigua i la falta d'aportació de sediments. Ja hi ha, i aquí en aquesta instal·lació, un trobarà tots els documents tècnics que ja existeixen i precedents internacionals de com fer que aquests sediments que tenim darrere de les preses del riu Ebre acabin arribant al Delta de l'Ebre. Aquesta és una instal·lació que el que fa és demanar signatures perquè la ciutadania tingui la consciència de que s'ha de fer una acció política d'alliberar aquests sediments.
La instal·lació, cocomissariada amb l'estudi TAC, ajuda a entendre qüestions urgents al voltant de l'aigua, com la sequera, els aiguats, el malbaratament o la qualitat de l'aigua, però també és una experiència per als sentits, afegeix Franc.
Està ple de llums, de boira, d'una superfície contínua, no?, que ens estira, que puja, que no saps on comença ni on acaba. La instal·lació el que pretén és produir aquest espai més aviat poètic, no?, que ens ajuda és a presentar unes arquitectures d'una gran força política.
La mostra es podrà visitar a partir d'aquest dissabte i fins al 23 de novembre aquí a Venècia.
El DOCS Barcelona, el Festival Internacional de Documentals, acollirà a partir d'avui prop de 50 produccions, entre les quals 13 de catalanes. S'inaugurarà aquest vespre amb Riefenstahl, que mostra les llums i les ombres de la cineasta oficial de l'Alemanya nazi, Marta Vives.
Durant 10 dies es projectaran un total de 48 pel·lícules d'una programació que enguany s'endinsa en les fragilitats de l'Europa actual. De fet, la pel·lícula inaugural Riefenstahl d'Andrés Weyl reflexiona sobre el passat europeu a través del llegat de la cineasta, com ha destacat la codirectora artística del DOCS, Maria Colomer.
La pel·lícula reflexiona sobre el poder de les imatges i també sobre la relació de la cultura amb el poder, sobre la responsabilitat de l'artista, si és que l'artista té una responsabilitat.
Pel que fa a les produccions catalanes, destaquen títols com Mares, d'Ariadna Seuba, sobre la maternitat tardana, Miralles, una oda a la bellesa a través de l'obra de l'arquitecte Francesc Miralles, o les coproduccions de 3CAT, Temps mort, de Fèlix Colomer, sobre una exestrella del bàsquet, o Plat en blanc, sobre els cuiners de Disfrutar. Alan Fàbregas n'és el codirector.
És la història de tres persones que normals, que aconsegueixen coses extraordinàries.
Sis escenaris diferents de la ciutat, com el CCCB, la Filmoteca, el Renoir, els Fenòmena o els Cinemes Texas, acolliran les projeccions.
En el aire conmovido mueve la luna su brazo.
Aquests versos del poeta Federico García Lorca inspiren el títol de l'exposició En l'aire commogut, del filòsof George Didi Huberman, un dels pensadors actuals més influents. La mostra, que s'inaugura avui al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, reivindica el poder transformador de les emocions. Montse Camps.
Sí, es poden veure 300 obres de Goya, Miró o el mateix Lorca, a qui ret homenatge. És una selecció personal d'aquest gran teòric de la cultura visual que proposa una passejada poètica per aturar-nos i emocionar-nos amb sentit en una societat sobresaturada d'imatges i que ha normalitzat visions terribles com les de la guerra.
Je pense que c'est une exposition.
Penso que és una exposició sobre la supervivència del joc, de la infantesa, de l'alegria política també, malgrat tot plegat.
L'exposició conviu amb una altra que es fa a la Filmoteca de Catalunya dedicada justament al pensador francès.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. A les 3 tornarem aquí des de Roma per tal de viure la prèvia de la quarta i cinquena votació i, per tant, de la tercera fumata que s'espera per aquesta tarda. Veurem si negra, com les dues que hem tingut fins ara, o si blanca. Ho farem des d'aquí, des de Roma, des de la Via de la Conciliazione, el carrer que acaba a la plaça de Sant Pere. Però ara és temps pels esports a Catalunya Ràdio. Saludem Laia Tudel. Laia, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I el Barça, que passa pàgina de l'eliminació de la Lliga de Campions i torna als entrenaments pensant ja en el següent repte, el clàssic de Lliga de diumenge contra el Madrid.
Oh, això com a mínim és el que intenten els jugadors, intentar passar pàgina del partit de l'Inter, mentre que institucionalment el club continua criticant les actuacions arbitrals. El Barça s'ha entrenat aquest matí per primera vegada després de l'eliminació de dimarts a la Champions. El vestidor, com dèiem, vol centrar-se ja en el clàssic de Lliga de diumenge i per aquest partit el tècnic Hansi Flick podria recuperar un jugador important, Ramon Salmurri.
Es tracta d'Alejandro Balde, que avui ja s'ha entrenat amb el grup. En principi, la idea, Laia, és que pugui tenir minuts ja aquest cap de setmana, diumenge, contra el Real Madrid. Balde, recordem-ho, va patir una lesió distal al bíceps femoral de la cuixa esquerra. Butarque, contra el Leganés, s'ha perdut 7 partits, 3 de Lliga, 3 de Champions i la final de Copa. Avui ha tornat a entrenar amb l'equip. La idea és que pugui estar disponible de cara al cap de setmana i un Balde que està, juntament amb la resta de companys a la ciutat esportiva, fent un dinar de germanor previ en una setmana important com aquesta, amb l'eliminatòria amb l'Inter i previ al partit de diumenge contra el Real Madrid.
Doncs el vestidor que pensa en aquest partit de Lliga de diumenge i el que dèiem, el club, l'arbitratge de San Siro segueix portant cua. Ahir sentíem el president del Barça, Joan Laporta, dient això.
Vam lluitar per aconseguir arribar a la final de Múnich, però no va poder ser. Bàsicament va ser per decisions arbitrals que ens van perjudicar, però això ens ha de fer més forts per tal de que tinguem la mentalitat que cal per guanyar la Lliga.
I avui Salmurri, un altre representant del club, també s'hi ha referit.
L'assessor del president Joan Laporta, es tracta d'Enric Masip, que ha parlat de la casualitat, diu, que Marginiak, l'àrbitre del partit, tornés a xiular el Barça a Milà i també en la polèmica del VAR, del criteri de l'àrbitre, segons Enric Masip, A l'inici del partit ja es va veure clar que a Marginiak li portaria problemes al conjunt blaugrana.
Y al primer minuto, recuerdo, minuto 3, si os acordáis, una entrada fuerte sobre Dani o sobre Lamine, ya el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice a Flick esa parte y ya empieza a amenazar, que creo que es Araujo. Se lo dijo Araujo estando en el banquillo. Yo, ya viendo lo que había sucedido en Milán con este árbitro, quién había en el VAR, bueno, igual a veces las casualidades no pasan porque sí.
Per tant, el discurs ha passat del vestidor, de Flick, de les queixes dels futbolistes de zona mixta, fins i tot ahir també de Gavi a les xarxes socials, a la vessant més institucional, primer amb la porta i ara amb la seva mà dreta en parcel·la esportiva, Enric Masip. Un Masip que diu que la Champions estava a tocar, que mereixien jugar a la final, que han estat el millor equip d'Europa aquesta temporada, però això sí, ha posat ja l'accent en el clàssic, ha subratllat la importància d'aquest partit i diu que està molt igualat.
No creo que el Barça sea más favorito o menos favorito, o sea, un partido así es muy igualado, el Madrid puede ganar en campo del Barça como el Barça en el campo del Madrid en cualquier situación y bueno, y esa igualdad hará pues que el partido sea pues realmente especial, que sea eléctrico, que sea un partido donde todo el mundo se juega mucho, el Madrid sabe que si pierde prácticamente tiene el adiós a la Liga, si gana se mete de lleno, el Barça tiene que recuperarse del golpe y si gana pues deja sentenciada a la Liga.
Definida la final de la Champions, Inter de Milà PSG, els Luis Enrique jugaran la final després d'haver guanyat ahir l'Arsenal, Guillem Amargan.
Després del 0-1 de l'anada, ahir l'equip entrenat per Luis Enrique es va tornar a imposar l'Arsenal, aquest cop al Parc dels Prínceps per 2-1. D'aquesta manera, els francesos es van classificar per a la segona final de la Champions de la seva història i en la qual podrien aixecar el seu primer títol de la màxima competició continental. Després del partit, Luis Enrique va parlar del que hagués suposat jugar una final contra el Barça.
Si tengo que ser honesto, para mí jugar una final de Champions contra el Barça hubiera sido lo peor. Si nosotros no hubiéramos estado, me hubiera encantado que hubiera estado el Barça y que lo hubiera ganado. Si íbamos a estar nosotros y ahora vamos a estar, pues bueno, intentaremos conseguirla. Sé que el Paris Saint-Germain no despierta muchas simpatías en Barcelona, pero así es la vida, yo hago mi trabajo.
Per altra banda, l'Arsenal es va quedar a un pas de la final, una final que no es juga des de l'any 2006, quan va perdre precisament contra el Barça. L'entrenador dels Gunners, Mikel Arteta, va comentar que el seu equip havia merescut més i que havien estat millors que el PSG.
Doncs tot això pel que fa a la Champions, aquesta final Inter-PSG, però avui també han de quedar definides les finals de les altres dues competicions europees. Parlem de l'Europa League i la Conference League, on Gerard Trevé podria haver-hi també equips de la Lliga Espanyola.
L'Atlètic Club de Bilbao i el Betis són els dos equips de la Lliga que opten a disputar finals europees aquesta temporada. A l'Europa League, l'Atlètic Club juga a Old Trafford al partit de tornada davant el Manchester United amb la difícil tasca de remuntar un 0-3 del partit d'anada a Sant Mamés. El tècnic de l'equip basc, Ernesto Valverde, no dona per perduda l'eliminatòria, tot i que reconeix la dificultat del resultat advers.
Evidentemente no es fácil, sabemos que es complicado porque el resultado que tenemos es adverso, también sabemos el calibre del rival que tenemos, es un gran rival en su estadio, pero esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar y nosotros siempre esperamos lo mejor.
Pel que fa a la Conference League, el Betis és qui ho té més a prop després de guanyar l'anada a la Fiorentina per 2-1 al Benito Villamarín. El tècnic del Betis, Manuel Pellegrini, s'ha mostrat amb ganes de rematar la feina i arribar a la final.
Bueno, el equipo lo veo bien. Tengo mucha ilusión de poder rematar ese primer partido que hicimos ya en casa, en Sevilla, de jugar aquí el segundo partido para intentar llegar a esa final, sabiendo toda la ilusión que tienen toda la gente relacionada con el club y sobre todo la hinchada del Betis.
Tant el partit de l'Atlètic com el del Betis es disputen avui a les 9 del vespre.
Tornem a la Lliga. L'Espanyol prepara el partit de diumenge al camp del Leganés, que li pot donar la permanència matemàtica, i ho fa amb la confiança alta per la dinàmica dels últims mesos, i el mèrit de tot plegat no és només dels titulars indiscutibles, Sergi Andreu.
Sí, a veure, Manolo té un 11 tipus des de fa ja moltes jornades, però és cert que els suplents apareixen en les últimes setmanes a la segona part amb molt bon rendiment, i això també dona un plus a l'equip. És el cas de Jofre o Antonio Roca, en funció d'aquí dels dos és el titular, Kral, Belis, Tejero, que diumenge haurà de substituir el sancionat Omar, o Calero. Tots ells tenen un pes important en la millora de l'equip en aquesta segona volta. De fet, el central castellà, Fernando Calero, s'ha convertit en els últims partits en un recanvi habitual. Avui s'ha referit a l'estat d'ànim de l'equip.
Sí, la confiança és total. Sí que és cierto que estos dos últimos partidos no hemos tenido los resultados que queríamos, pero hemos estado a punto, o sea, competimos en todos los partidos, en todos los partidos. Estamos demostrando que podemos sumar contra el rival que sea i eso queremos seguir haciendo.
I de l'Espanyol al Girona, després de trencar la mala ratxa negativa d'11 jornades sense guanyar, el Girona afronta ara un tram final de temporada buscant encara la permanència. I en les 4 jornades que queden, Marcos García tindrà 2 rivals especialment complicats.
El Girona posa el focus en veure on pot rascar els punts que assegurin la permanència. A hores d'ara en té 38, són 6 de marge, 4 jornades per al final. El primer rival és el Villarreal, aquest dissabte a 6:45 a Montilivi. L'equip groguet alerta defensa posicions europees. Després, dues visites seguides, el Valladolid, ja ho sabeu, descendit, aquí pot ser un bon lloc per rascar, i la Reial Societat, en zona de ningú, potser aquí també pot sumar punts al Girona. Per tant, aquestes dues sortides poden ser bones per acabar de sentenciar la continuïtat a primera. El Girona acaba la temporada la 38a jornada a casa contra l'Atlètic de Madrid, que ja hauria de tenir garantida aleshores la tercera plaça. Per cert, de cara al partit d'aquest dissabte, el braçal de capità del Girona serà especial. Lluirà el braçal de temps de flors. És un disseny especial que avui ha fet publicar el Girona amb l'escut del club sobre un fons completament floral.
Fem una pausa i després.
Toca pues, a levantarnos, centrarnos en el título que nos queda, que es la Liga, que está también muy, muy apretada.
El Barça de bàsquet que torna a la realitat amb la lluita per la Lliga.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A celebrar els 10 dies Nissan també al Saló de l'Automòbil. La mobilitat del futur t'espera avui, amb ofertes exclusives i els nostres models innovadors, com el nou Nissan Qashqai e-Power i el Nissan Ariya, 100% elèctric. Descobreix disseny i tecnologia amb fins a 10 anys de garantia. Xarxa Nissan de Barcelona. No t'ho perdis.
Enguany, l'Agència Tributària de Catalunya t'ajuda a fer la declaració de la renda d'una manera més clara que mai, amb més oficines i més punts d'assistència perquè tinguis tot el suport que necessites. Demana cita prèvia a partir del 29 d'abril si la vols fer per telèfon o a partir del 29 de maig si prefereixes fer-la presencialment. Reserva-la a través del web o l'app de l'Agència Tributària de Catalunya o al telèfon 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10 concursants, estratègia, mentides, traïcions, res és el que sembla. Qui serà jugador i qui sabotejador?
En el nostre grup no hi ha sabotejadors.
I com ho sap?
La jugada de Maquiavel. Dilluns estrena a la plataforma 3CAT i a TV3.
Mundo Deportivo i One16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Després de l'eliminació de l'Eurolliga, el Barça afronta avui el partit ajornat del cap de setmana a l'ACB. Els blaugranes, per tant, se centren ja en la Lliga, però també miren més enllà, perquè als despatxos ja comença a haver-hi moviments. Ernest Macià.
Doncs sí, el Barça s'ha fixat en un jugador de la Virtus de Bolonya que havia passat per la Lliga CB, el Baskonia, Tornike Shengelia. El jugador, segons un article que va publicar Sportando, tindria ja pràcticament signat amb el Barça un 2+1, però fa una hora el representant del jugador ha dit que això no és veritat, que encara no està fet i que, de fet, la Virtus de Bolonya ha expressat que compta amb el jugador per la propera temporada i que la idea és seguir treballant junts. Per tant, veurem com avança tot plegat després d'aquestes declaracions de David Carro. El que sí que podem dir, com deies, Laia, és que avui el Barça juga un partit endarrerit del cap de setmana, partit de la Lliga CB, que li pot permetre al Barça acostar-se una mica al cap de sèrie, tot i que quedant 4 partits pel final és difícil que el Barça pugui atrapar l'Unicaja. Escoltem a Billy Hernán Gómez, i és que el Barça s'ha de recomposar després de la derrota per un punt a l'Eurolliga.
Sí, quedan muy pocas jornadas, estamos también nosotros jugándonos las posiciones en la tabla. Ah, es difícil, ¿no? Porque al final no han pasado solo un día, pero creo que la dinámica en la que venimos jugando es la que tiene que ser también para el partido de hoy, en la que lo demos todo, en la que nos quitemos esa rabia, ¿no? De haber perdido el último partido. en lo que queda de Liga Endesa y darlo todo y conseguir la máxima victoria posible y luchar por el título.
I avui, Ernest, una victòria del Barça afavoreix a un equip català.
Doncs sí, home, el Girona és un dels equips que està pendents. Recordem que Corunya i Granada són els equips que baixen i tenim el bàsquet Girona com a primer equip que no baixa. Una derrota avui del Corunya doncs deixaria ja la permanència assegurada al Girona.
I en waterpolo no hi ha hagut gaire sorpreses i es reeditarà la final masculina de la Lliga. Ja estava classificat l'Atlètic Barceloneta i ahir David Ubach es va saber el segon finalista.
La final de la Lliga masculina de waterpolo ja està servida i la jugaran per segona temporada consecutiva l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell. I és que el conjunt ballejà es va desfeir del Barcelona. El tercer definitiu partit de la segona semifinal, triomf del Sabadell per 11 gols a 8 en un nou ajustat partit davant del conjunt de l'Escullera. Aquesta final de la Lliga començarà diumenge mateix amb el factor piscina per als mariners, en una sèrie que serà el millor de 3 partits. Mentre l'Atlètic Barceloneta buscarà el 20è títol consecutiu, que es diu aviat, el Sabadell buscarà estrenar el caseller de títols de Lliga al seu palmarès.
Per cert, que la competició femenina avui a les 6, segon partit entre el Mataró i el Sabadell. Les ballesanes estan a només una victòria d'entrar a la final i també està una victòria al Sant Andreu, que demà visita la piscina del Terrassa en el segon partit de l'altra semifinal. El Gran Premi de França de MotoGP, el circuit de Le Mans, és el que més aficionats acull durant el cap de setmana, en tota la temporada. La pista, on es corre moltes vegades amb pluja, ha rebut ja el nou líder, Àlex Márquez. El pilot de Cervera no té mala relació amb aquesta pista, oi, Damià Aguilar?
Per allò que el seu primer any en Bond del 2020 i amb condicions mixtes va fer el seu primer podi a MotoGP. Aquest any qualsevol circuit sembla ser favorable al líder de la categoria. Le Mans, però, ho seria més el seu germà. Marc Márquez hi ha guanyat 3 vegades i l'any passat amb Ducati va pujar al podi. Però tampoc no podem oblidar que és una d'aquelles pistes en què Maverick Viñales acostuma a tenir bones actuacions. Els pilots de MotoGP venen d'un test oficial a Jerez el dia de l'apagada, que a ells no els va afectar pels grups electrògens que té el circuit andalús, i pot ser que hi hagi certes novetats en pista. Per Marc Márquez, segur. Per Àlex Márquez, no, en la seva condició de pilot no oficial. Que siguis líder no té res a veure. I la gran incògnita és si Yamaha podrà confirmar el seu bon moment amb Fabio Quartararo i Alec Rins. Dissabte us oferirem la cursa sprint en directe a les 3 de la tarda i diumenge la de Gran Premi a 1:45 del migdia, sempre per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
I del motor al futbol, fa uns dies vam parlar de l'ascens al Reus Redis a la segona federació i aquesta setmana destaca l'èxit del femení, perquè Carles Vila, l'equip ha aconseguit l'ascens al futbol estatal.
És un doble èxit per la ciutat i per als clubs que serveix per reivindicar l'estat del futbol a Reus després de la fallida econòmica de l'equip que militava a la segona divisió fa ara 5 anys. L'equip femení pertany a la Fundació Reus Base, l'única secció que va quedar del club originari. L'any que ve jugarà la tercera federació. Adrià Calderón és el tècnic del Reus femení.
Com a club, com a fundació, ho considerem un fet històric. Tots sabem què va passar amb l'antic Reus Deportiu, el final trist, injust que vam tenir, i poder haver aconseguit un doble ascens amb la Redis i amb el primer equip femení a categories nacionals, a categories de renom, creiem que és un fet històric per les noies, en el nostre cas.
Tant el Reus Redis com el Reus femení s'han marcat l'objectiu de la formació de jugadors i jugadores que puguin algun dia acabar jugant al primer equip.
Lovely drive. Down the ground. This is what we've been so used to seeing from Rohit Sharma.
I ara parlem de cricket perquè el capità de l'Índia, Rohit Sharma, ha anunciat que es retira i de manera inesperada, Guillem.
Després de 3 anys com a capità de la selecció índia, Rohit Sharma, de 38 anys, ha anunciat la seva retirada de manera sobtada. Ho fa just quan començaven a sonar rumors que apuntaven que el seleccionador nacional indi pensava canviar el capità de l'equip de cara a la propera cita de l'Índia, que serà aquest mes de juny a Anglaterra. El jugador indi, però, ha anunciat que sí que representarà el seu país en competicions d'un dia. Ho ha comunicat a través del seu compte d'Instagram, on acumula gairebé 44 milions de seguidors. Sharma va liderar el seu país i va aconseguir 5 títols, entre els quals destaca el títol mundial que l'Índia va aconseguir l'any passat, després de perdre la final del 2023 i estar-se 13 anys sense aconseguir el títol. Com a capità de la selecció nacional, Rohit Sharma va jugar 24 partits i en va guanyar 12.
De seguida repassem altres informacions del dia, però abans una última hora, Marcos, relacionada amb el Barça.
El comitè d'apel·lació desestima el recurs d'Osasuna en l'alineació presumptament indeguda d'Íñigo Martínez en el partit que enfrontava el Barça i l'Osasuna el passat 27 de març. Recordes, Osasuna deia que no podia jugar perquè no havia anat amb la selecció espanyola, en fi.
Per lesió. Correcte. I que no havien passat els dies.
El comitè d'apel·lació li dona la raó al Barça. Ara Osasuna només podria anar al TAT. Hem preguntat a l'equip navarrès, no ens confirmen què faran, però els companys de COPE a Navarra diuen que Osasuna pretén anar al TAT sempre i quan al final de la Lliga hi hagi alguna cosa en joc. És a dir, si li ve de guanyar una posició per Europa, tenir una posició més que li doni més ingressos de la Lliga. Aleshores, Osasuna, al final de Lliga, podria presentar-se davant del TAT per insistir en això.
Bé, doncs veurem quina és la decisió final i com està Osasuna final de Lliga. Ara sí, repassem altres informacions del dia amb la Marta García i comencem pel futbol sala.
No ha sido una decisión fácil, porque aquí soy muy feliz. Esta ha sido mi casa y mi escuela.
I este és el porter Borja Puerta, que deixa l'Indústries García Santa Coloma després de 10 temporades vestint la seva samarreta. Amb 25 anys, Puerta busca nous reptes que segurament el duran al Valdepeñas.
I parlem també de Catalunya, de la selecció catalana de futbol.
Sí, Laia, perquè la Federació Catalana ha confirmat avui l'estadi Johan Cruyff com a seu dels partits de Catalunya per celebrar el 125è aniversari de l'organisme. Recordeu que la masculina jugarà contra Costa Rica el 28 de maig i 4 dies més tard, l'1 de juny, se jugarà el Catalunya-Xile femení. Per cert, l'equip que avui estarà molt, molt pendent d'aquest Coruña-Barça de bàsquet és el Hallopos Lleida.
Ah.
Perquè si el Coruña baixa,
d'acord,
el Hallopos Lleida ja certifica la seva permanència.
Havíem dit el Girona, no?
El Girona, que també ha tocat, però
encara no, encara és el Lleida. Molt bé, doncs fins aquí la informació esportiva. Seguim aquí al Catalunya Migdia Especial des de Roma amb l'Òscar Fernández.